Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dilluns 15 de maig. Més de 10.000 tapes servides en l'exitosa edició d'enguany de les Jornades de la Tonyina Roja. Des del 28 d'abril, milers de persones han degustat aquest producte gastronòmic d'excel·lència en els bars i restaurants caleros.
Emoció i records en la tornada de les majorets caleres a Palamós. En el primer dels actes socials del pròxim agermanament es va viure ahir diumenge una cercavila pel nucli urbà i una actuació a la fira Terra de Mar.
L'ANC en debat sobre per què cal votar sí en el referèndum amb diputats de Junts pel Sí i la CUP. Un centenar de persones van escoltar divendres els arguments dels parlamentaris que van analitzar l'estat del procés i com s'han creat nous partits independentistes.
El pressupost del magatzem Castor es va triplicar amb la benevolència del govern espanyol. Un document intern del Ministeri d'Energia, fet públic en el programa de la Sexta, Salvados, demostra irregularitats en l'adjudicació, en benefici de Florentino Pérez.
I el moviment veïnal Prou AP7 gratuïta ja treu els carros a l'N340, coincidint amb el 150 tall dissabte van dur a terme una romeria entre Amposta i l'Aldea, simbolitzant el retard en les infraestructures que patix el territori. Aquests són els titulars d'avui dilluns a les notícies de la Cala Ràdio. Les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja de l'Ametlla de Mar acaben amb un èxit de participació. A les 5.300 degustacions servides el primer cap de setmana en el marc de la Diada al Parc del Bon Repòs cal sumar-hi les més de 5.000 tapes i els diversos menús servits en bars i restaurants caleros des del passat 28 d'abril i fins aquest diumenge 14 de maig.
Una demostració de l'interès dels visitants en les propostes gastronòmiques que s'organitzen a la població. I és que aquest és un dels productes més apreciats en les cuines d'arreu del món. El gerent de l'àrea municipal de turisme, Damià Lleó, celebra les xifres que situen la Cala com a epicentre de la Tonyina Roja.
Dani, doncs, bueno, el cap de setmana primer del pont de l'1 de maig va ser espectacular. Que tindran a junta activitats molt importants com les jornades del Parc del Bon Repòs i el Túnel Reis. Però les jornades duraran dos caps de setmana més i el temps acompanyat i aquests dos caps de setmana han acabat de redonir aquestes pues, jornades. No? S'ha vist molta gent pel poble, gent que ha vingut expressament a fer amb totes les tapes, a fer els menús. Estem parlant amb els menús, amb els bars i els restaurants i estan molt contents de cooperar i un any més. Bueno, pues, continuar apostant no, per aquesta activitat de promoció de la nostra poble de l'Ametlla com una destinació de turisme gastronòmic de primer ordre, no? Posant-li valor pues, a aquests productes, no? A la Tonyina Roja, ara estem preparant ja les jornades del Peix Blau i conjuntament altres com la Galera i el Peix de la Llotja, pues, conformen aquest conjunt, no? D'oferta gastronòmica de primer ordre que tenim al nostre municipi.
Durant la setmana, l'àrea de turisme durà a terme el recompte de les butlletes, on els participants en la ruta de la tapa roja han escollit la millor de les tapes i també sortejaran els menús dobles i els tunatur. A més, també tindrà lloc la fase final del concurs fotogràfic d'Instagram amb l'elecció de la captura guanyadora.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El ritme de les cornetes i tambors, una trentena de majorets de l'Ametlla de Mar, van desfilar aquest diumenge al migdia pels carrers de Palamós. Els records de molts caleros i palamosins van aflorar recordant la primera actuació l'any 1975 pels carrers més cèntrics del municipi agermanat, del futur municipi agermanat institucionalment.
Ara, 42 anys més tard, dues de les persones que formen el grup de majorets veteranes han reviscut aquells moments amb molta il·lusió i emoció. Es tracta d'una de les majorets, Rosa García, i de l'impulsor de les majorets a l'Ametlla de Mar, Vicent Boquera, que en relaten els sentiments viscuts en la tornada a Palamós.
Són dues etapes diferents. Jo ja vaig vindre fa 42 anys i vaig vindre amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que ara, en dues dècades diferents, però, bueno, però com totes pues, han vingut molt contentes, molt animades i molt il·lusionades.
I sobretot quan he desfilat pel carrer Major de la Palamós i a més que estava veient família que m'esperava per a saludar-me, doncs m'ha emocionat molt i he recordat 42 anys enrere que també desfilava per aquests carrers de Palamós amb molta il·lusió perquè aquí estem com si estiguéssim a casa.
La comitiva de majorets va estar acompanyada per la banda de cornetes i tambors Verge Candelera, que van rebre de la mà del consistori palamosí una rebuda oficial. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha assegurat que l'actuació ha causat impacte entre els ciutadans, sobretot en els que van viure la desfilada anys enrere.
El fet doncs, de poder tornar a tenir aquí Palamós desfilant les majorets ha sigut un impacte, jo crec, per molta gent, no? que ha fet un salt a molts anys enrere recordant unes imatges que ja havien succeït aquí a Palamós fa 42 anys. Aquí a Palamós també havíem tingut majorets, desgraciadament doncs, van desaparèixer, i el fet de tornar-les a tenir, les de l'Ametlla de Mar aquí a Palamós, jo crec que molta gent els ha causat una gran satisfacció. Iniciar aquests actes socials d'intercanvi entre els dos municipis és, jo crec, la peça clau que ens va portar doncs, a encetar aquesta dinàmica d'agermanament. No? No tindria cap sentit un agermanament institucional si a darrere no hi hagués també un agermanament social. No?
En aquesta línia, els actes socials continuaran el pròxim juny a Palamós, on la banda de la Cala oferirà un concert de festa major el dia 25. Alhora, s'està treballant en quines seran les entitats del teixit cultural palamosí que viatjaran a l'Ametlla de Mar. Així ho reconeix l'alcalde Calero, Jordi Gaseni.
Els caleros també doncs, ja estem pensant doncs, en quan vindran doncs, les entitats doncs, que, amb els actes doncs, que es decidiran doncs, a partir doncs, de la gent de la societat de Palamós per a anar doncs, teixint doncs, aquest agermanament, que és un agermanament que no és forçat, sinó que és un agermanament natural. És un acte que com tu dius, doncs, obre doncs, esta relació d'intercanvis doncs, socials doncs, que anirem fent entre la Cala i Palamós durant l'any i l'any que ve, i esperem doncs, que l'agermanament no és només un paper que s'assignarà, sinó que també doncs, anar fent i anar mantenint doncs, esta flama d'esta relació doncs, tan profunda doncs, que hi ha entre les dues poblacions marineres.
Està previst que el pròxim mes de juny Palamós aprovi en el seu plenari municipal l'acord d'agermanament amb l'Ametlla de Mar, acte que també haurà de celebrar el ple Calero i que dugui a terme un nou acte institucional en el marc de les pròximes festes de Sant Joan.
Més temes, els diputats independentistes van fer una mostra d'unitat cap al referèndum i la independència aquest passat divendres a l'Ametlla de Mar, en l'acte organitzat per la Cala per la Independència, la Sala de la Societat, per argumentar per què cal votar sí. Cinc parlamentaris dels grups de Junts pel Sí i la CUP van debatre sobre l'avanç del procés.
De fet, la majoria de formacions polítiques catalanes han patit transformacions des de l'inici del procés fins a dia d'avui, canviant la configuració de partits i també l'enfocament ideològic. En són exemple, les decisions dels socialistes de moviment d'esquerres, com la diputada Magda Casamitjana.
Hem de votar que sí, i ho dic quan he estat federalista, perquè se'ns ha acabat la paciència, perquè prou ja. I per tant, ara és el moment d'estar tots units per tirar endavant un país independent amb força, que pugui decidir tot el que li interessi i tot el que cregui convenient, i ara és el moment. Per tant, totes aquelles persones que se senten socialistes d'acord, que sàpiguen que podrem fer ben bé una Catalunya socialista, si podem decidir nosaltres tot el que calgui.
Les relacions amb l'Estat espanyol és també un dels arguments a favor del sí davant del que consideren una continuïtat d'atacs a la societat catalana. Així ho diu Assumpció Laïlla, diputada i membre de Demòcrates de Catalunya, que considera que no es pot viure pendent de suspensions.
Volem gestionar els nostres diners i només amb això ja guanyaríem segur molt més benestar del que tenim en aquests moments, perquè és molt esgotador ser independentista i viure contínuament a la contra i viure a la defensiva, estar pensant en quines lleis fas, com ho fas per defensar la teva llengua, la teva cultura, per defensar el teu model d'ensenyament, perquè saps, sobretot des del Parlament ho vivim, que en qualsevol moment, qualsevol article pot ser modificat.
En aquesta línia es manifestava el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, membre del PDeCAT, Jordi Turull, davant de les diverses actuacions judicials empreses contra el govern català. Creu que la independència servirà per deixar de tenir agressions del govern espanyol.
La relació amb l'Estat espanyol és d'espoli econòmic, vol dir que moltes coses que ens n'hem d'estar i que podíem poder fer no les podem fer perquè ens aixuclen econòmicament, perquè és un estat que no fa ni deixa fer. Quan nosaltres abordem sistemes de protecció doncs, per la gent, doncs, pobresa energètica, etc., doncs ja veiem que ens ho anul·len. doncs, aprofitant doncs, l'empenta de la gent, el dinamisme de la gent, doncs, aquest país pot ser d'unes expectatives per poder viure millor molt més gran. És per això que nosaltres fem aquesta aposta per la independència.
Per tot plegat, els parlamentaris independentistes asseguren que estan treballant per crear un nou país que treballi pels ciutadans. I sobretot, com reconeix el diputat d'Esquerra Republicana, Ferran Civit, perquè els catalans puguin ser uns ciutadans de primera.
Primer, perquè tindran la primera oportunitat en la seva vida de poder crear una república des de zero. És una oportunitat que no passa molt sovint i quan tu crees una república, un país nou, pots dissenyar moltíssimes coses que ara mateix no funcionen. Entre l'estat espanyol n'hi ha moltíssimes que no funcionen. I segona, perquè nosaltres serem responsables dels nostres èxits i dels nostres fracassos. Serem adults i per primera vegada podrem ser ciutadans de primera, ja que l'estat espanyol això no és possible.
Una república catalana, la que també advoca la CUP. Més enllà de les pròpies ideologies, el diputat cupaire, Albert Botran, considera que el nou país estarà fundat per la gent del carrer i permetrà canviar aquells aspectes que actualment no funcionen.
Nosaltres, bueno, som independentistes de fa molts anys i votaríem que sí pels països catalans, votaríem que sí pel socialisme, votaríem que sí pel feminisme, però vaja, més enllà del que ideològicament tothom defensa, crec que el millor motiu per votar que sí és que viurem en una república fundada des de la democràcia, fundada per la gent i, per tant, on canviar les coses a partir d'aquell moment serà més fàcil perquè tothom guardarà la memòria que quan la gent s'uneix i la gent surt al carrer, canviar les coses és possible.
Més assumptes, el cost del polèmic magatzem Castor es va multiplicar per 3 sense que el govern espanyol demanés cap explicació a l'empresa promotora, l'ACS de Florentino Pérez. Segons va relatar aquest diumenge a la nit el programa de la Sexta Salvados que presenta el periodista Jordi Évole. El programa difós un comunicat del Ministeri d'Energia en què es detalla que Escal UGS va presentar aquests pressupostos abans de començar les obres i cadascun amb un cost cada cop més alt. I tot i això, amb la complicitat dels governs de Rodríguez Zapatero.
En el document confidencial s'explica com el pressupost del projecte, que era de 400 milions d'euros, va passar a 894 milions al maig de 2007. Llavors, a 1.103 milions al desembre del mateix any, fins a arribar a 1.272 milions a l'inici de les obres, al març de 2010. El document se li va lliurar al ministre José Manuel Soria, del Partit Popular, quan va accedir al càrrec després dels governs socialistes. El programa Joan Llinares, expert en transparència i contractació pública, dona credibilitat al document i assenyala que no és normal el sobrecost. Assegura que es va fer perquè s'acceptés aquesta infraestructura per part de l'Estat.
El documento tiene un argumentario y un desarrollo que perfectamente le doy credibilidad.
Me gustaría saber de entrada qué es lo que te sorprendió de este documento.
Los costes, el cómo van cambiando los costes.
¿Cómo van cambiando?
Como un proyecto que empieza con un presupuesto de 400 millones de euros, termina en un coste de 1.272 millones de euros antes de iniciar las obras.
¿Pero cómo puede ser que sin haber puesto todavía ni una piedra, ya el presupuesto se multiplique de esta manera?
Eso es lo increíble, porque cuando sacas una adjudicación tendrías que haber preparado un proyecto técnico, tendrías que haber puesto a tus ingenieros a trabajar para que te determinaran cuál era el coste de todo este servicio. Lo que deduces cuando ves esta escala es que aquí no se ha dicho la verdad.
El document intern del Ministeri d'Indústria també demostra que no hi va haver un sistema transparent d'adjudicació del Castor perquè no hi va haver altres ofertes. Linares apunta que el procés de contractació ha de fer-se amb dos requisits essencials, la concurrència i la publicitat, requisits que no es van complir. Si llegeixes la lletra petita, diu Linares que només poden concursar empreses que hagin treballat a Espanya per un import mínim de 50 milions d'euros cada una. Segons el document, a través del BOE, s'estava tancant el cercle per a que una empresa determinada fes l'obra. l'obra. Linares assegura que és una clàusula restrictiva que no s'hauria d'haver permès.
I gent a peu i amb carros per a demostrar que passen els anys i que el territori no avança, almenys pel que fa a infraestructures. Així és com van voler representar des del moviment veïnal per una APC gratuïta el tall número 150 de la carretera N340. La marxa va tallar la Nacional dissabte a la sala a l'alçada d'Amposta i es va desplaçar fins a la Torre de la Candela de l'Aldea, passant pel pont penjant.
Des del moviment veïnal, Llorenç Navarro ha assegurat que lluiten perquè la N340 sigui una carretera en condicions i perquè no es facin les 11 rotondes que hi ha projectades. Navarro ha denunciat els interessos econòmics per damunt dels interessos dels ciutadans, per això han reclamat vies gratuïtes.
Això no dona la solució als accidents, això el que està fent és destrossar un territori que es veu coartat, se veu tallat per la mancança d'infraestructures. Ens estan fent cada vegada més mal i això diem que no. Moltes vegades és que se'n foten de nosaltres i es pensen que som el pagès que encara anem en carro. El pagès que encara anem en carro li diem a tot este món polític que no mos representa, que ja n'hi ha prou de fer hipocresies i vendre la burra, que no estan defensant els interessos de la gent del carrer, sinó que estan defensant interessos econòmics, empreses que estan guanyant molts de calés a costelles de que molta gent ha perdut la vida i això és el que nosaltres lluitem. Lluitem perquè se n'enteriguen d'una vegada que només volen privatitzar la carretera, volen fer un impost i això és el que nosaltres diem no, no a tot això. Volem tindre unes vies gratuïtes i que la gent s'hi pugui manejar amb dignitat.
Navarro ha denunciat que la construcció de les 11 rotondes perjudicarà el creixement econòmic del territori, ja que ha assegurat que no hi haurà cap empresa que es vulgui implantar en un lloc que no tingui bones vies de comunicació.
I anem ja amb la previsió meteorològica per aquest dilluns amb la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, el dilluns se desperta ja amb temperatures més suaus que les d'ahir en aquesta hora i de cara al migdia tornarem a parlar d'un ambient força càlid amb temperatures màximes que cap a l'interior, cap a la zona de la Ribera d'Ebre, ja s'arribaran a superar aquests 30 graus de manera puntual i és que demà encara s'espera que l'ambient sigui més càlid. En conjunt, a part de calor, també el que tindrem és força domini del sol, amb l'arribada d'alguns núvols prims que localment deixaran el cel entrenyinat i de cara al final del dia es formaran alguns núvols baixos arran de costa. Aquests núvols baixos es mantindran aquesta propera nit i de cara a primeres hores del matí encara hi seran, però aquests núvols també de cara a demà s'aniran trencant. Mm-hmm. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Esperem doncs, que aquests núvols vagin desapareixent al llarg del dia. El que sí que és cert és que tenim una aixafogó molt alta, el 27 graus d'aixafogó ara mateix a l'Ametlla de Mar, humitat al 64%, termòmetre clavat als 22,8.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
És tot en el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns 15 de maig a la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora als butlletins informatius i també per internet a lacalartv.cat. A més, ens poden seguir a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook, Twitter i Instagram.